El cafè de la ràdio, amb Mireia Sanz.
Tal dia com avui, fa 31 anys, l'homosexualitat deixava de considerar-se com una malaltia mental. Aquesta fita va marcar un abans i un després en la lluita pels drets del col·lectiu LGTBI i va fixar el 17 de maig com el Dia Internacional contra l'Homofòbia, la Transfòbia i la Bifòbia, una jornada que s'acompanya de reivindicacions i sobretot de proclames d'igualtat, com aquesta cançó que el 2013 feia el sabadellenc Nelo C amb el rap L'amor és lliure.
Vaig despertar en un món on hi regnava l'utopia. No importava d'on venies ni el que senties. El més important era viure, gaudir cada dia. La igualtat allà no era mentida.
Però a banda de reivindicacions i proclames, la jornada d'avui també va lligada a una lluita contra la discriminació, la LGTBI-fòbia. A Sabadell hi ha diferents mecanismes per fer front a aquesta situació. Els descobrim conversant amb la Neus Sánchez, que és la cap de Feminismes i LGTBI de l'Ajuntament. Molt bon dia, gràcies per atendre'ns.
Hola, molt bon dia, gràcies a tu.
L'Ajuntament té constància de quantes agressions LGTBI-fòbiques es poden produir al municipi?
No, la veritat és que hi ha una enorme dificultat a l'hora de poder tenir dades. A nosaltres ens arriba en alguna casuística i la veritat és que també estem molt pendents a les xarxes socials i d'informacions que es poden arribar a partir de tercers, però no tenim accés a aquestes dades. Són molt difícils d'obtenir.
Per què? Perquè no es denuncien prou? Perquè no hi ha una base de dades fiable? Perquè no arriben directament a l'Ajuntament? És a dir, per què no hi ha aquest coneixement?
Mira, doncs, segurament una barreja de tot el que acabes de dir. Principalment hi ha un motiu important, i és que no hi ha massa denúncies. Vull dir, cada vegada és veritat que s'ha anat incrementant més, a partir també de reforçar doncs, els instruments normatius, no?, que acaben defensant els drets de les persones d'aquest col·lectiu i que es tipifiquen més i que fins i tot estan codificades, estan en el Codi Penal, no? Però, no obstant, encara hi ha unes certes reticències a denunciar. I moltes vegades queden absolutament invisibilitzades.
I clar, aquesta manca de denúncia és el que fa que no s'inclogui en cap base de dades, per tant entenc, no?
Efectivament. Sí que és veritat que hi ha doncs, alguna entitat com l'Observatori contra l'Homofòbia que sí que porta un cert control, més o menys, però a partir també exactament del mateix que t'estic comentant jo ara, no? Vull dir, de fets que li arriben de manera directa, a través de la xarxa SAI, de la Generalitat de Catalunya, que és l'organisme no? que a nivell formal per part de la Generalitat, que és qui té competències, doncs té constància d'alguna, no? De les que arriben a traduir-se en alguna comunicació, en alguna informació, en alguna denúncia, però realment xarxes socials, és informació apareguda doncs, als mitjans de comunicació, és a partir d'una tercera persona. Vull dir que les fonts són molt diverses.
Sobre els col·lectius, n'hi ha un que sigui més blanc d'agressions per les dades que teniu, per les xifres?
Les persones trans serien les que són més objecte de fets discriminatoris, no? I d'incidències per la visibilitat. Vull dir que, i també per transcurs del temps, no? Vull dir, no és el mateix les persones gais i lesbianes que porten molt de temps fent les seves lluites, visibilitzant els seus drets i les denúncies, no?, que s'han pogut allò produir i que estan més com entre cometes, no?, com normalitzats en la nostra societat. Malgrat això, evidentment, quan es visibilitza clarament, doncs aquests fets també són objecte de discriminació i de fets vejatoris, però les persones trans és molt visible. Especialment les dones trans. Són molt visibles i són objecte de molts fets, d'aquests absolutament en contra dels drets humans.
Mm-hmm. Clar, perquè l'Ajuntament, ens ha quedat clar, no rep aquestes dades, però entenc que si ve un ciutadà que diu m'ha passat això, no? L'Ajuntament sí que té mecanismes, no?, per donar suport a aquest ciutadà i per buscar doncs, la manera de redimir, en certa manera, el que ha passat. No? Què és el que pot fer l'Ajuntament?
I tant. Bueno, l'Ajuntament compta amb un instrument bàsic, que és un servei d'atenció integral, d'atenció, acompanyament i assessorament a les persones del col·lectiu. I una de les seves funcions, només una, és la de precisament la d'atendre aquest tipus de fets, denúncies, incidències, i per tant, a partir d'aquí es genera, que pot ser a partir de la persona que ho ha patit directament o pot ser a partir de la denúncia o de la comunicació d'una tercera persona que ho ha vist i que per tant es posa en contacte amb nosaltres. aleshores, o qualsevol entitat, o des d'un centre educatiu, vull dir que hi ha moltes maneres de que ens acabi arribant la informació, però sí que l'instrument és el SAI LGTBI, és el Servei d'Atenció Integral a les Persones del Col·lectiu, és l'instrument que posa en marxa la cadena de, primer de tot, acompanyament a la persona que ho ha patit, és la part més important, acompanyament, assessorament, suport, fins a portar-ho, si és necessari, que acompanyar-lo fins a la denúncia, no? Fins a la denúncia d'un fet que pugui ser un delicte penal o fins a acompanyar-lo al fet de que sigui una incidència de caràcter administratiu, no? Una falta de caràcter administratiu. Tant una cosa com l'altra té la via de la xarxa SAI, com deia abans, que és l'organisme de la Generalitat que centralitza aquest tipus de fets, i aquí s'acaba derimint si és per una va per la via penal o va per la via administrativa, no? De falta administrativa.
I d'aquest tipus, perdona, d'aquest tipus d'atencions que explicaves ara, no? Aquesta, posar en marxa aquesta cadena d'acompanyament i de suport, mensualment quantes en pot fer el SAI de Sabadell?
Mira, és que respecte a dades jo preferiria no parlar-ne en aquests moments, dades del SAI. Millor no parlar-ne, però tampoc són tantes, eh? Vull dir que no són moltes. Vull dir, són moltes menys de les que es produeixen cada dia. Ja dic que moltes vegades ens alimentem d'informacions que veiem a les xarxes i aleshores això genera una feina per part de les professionals que estan al capdavant del SAI de posar-se en contacte amb la persona que ho ha patit, que ho està denunciant a les xarxes socials, però que no ha fet cap pas més, i d'intentar, com dic, acompanyar aquesta persona i si està d'acord en tramitar doncs la seva denúncia, la seva incidència, no?
En qualsevol cas, aquest tipus de denúncies o de queixes o de reivindicacions al voltant d'una jornada com la d'avui sí que són claus, no per visibilitzar que encara queda camí per recórrer. És a dir, si aquestes coses passen, encara que sigués una a l'any, per dir-ho d'alguna manera, és que encara quedaria camí per recórrer, no? Encara quedaria camí per sensibilitzar i ciutadans per sensibilitzar, no?
Queda molt camí per recórrer. Vull dir que hi ha com dues potes importants, no? Una de camí per fer i de continuar fent i de continuar incidint, no? Una és la sensibilització, efectivament, aprofitant doncs, dates commemoratives com la d'avui o com la del 28 de juny, no? El Dia de l'Orgull LGTBI, que són campanyes molt concretes i campanyes que anem fent al llarg de l'any per sensibilitzar, per donar a conèixer, etcètera, vull dir, sensibilitzar una població en general. I una altra cosa és l'altra pota important és la que fem cada dia, que és l'atenció directa a les persones del col·lectiu, a les seves famílies, al seu entorn més proper, també al professorat. Amb el professorat tenim allò una campanya engegada conjuntament amb Educació per tal de donar a conèixer el servei, perquè podem fer molt assessorament, molta orientació i també molta formació i molt acompanyament a aquest professorat que moltes vegades es troba doncs, davant d'aquestes situacions a l'aula i que no tenen instruments o no tenen prou instruments o recursos com per poder resoldre. No? De totes maneres, abans m'he deixat una cosa molt important per dir, que és en el moment que la persona que ha patit aquesta situació de discriminació o no, d'agressió i que finalment es decideix a tirar endavant la denúncia, i que nosaltres la veritat és que estem molt contentes de que això pugui passar. Ens coordinem també, a part de la xarxa SAI LGTBI de la Generalitat, ens coordinem a l'Oficina de Drets Civils de l'Ajuntament perquè poden ser delictes d'odi. I, per tant, a partir d'aquí doncs, fem un doble acompanyament. No? Nosaltres estem donant suport a la persona des del punt de vista psicològic, emocional, etcètera, i d'orientació. I, per altra banda, des de l'Oficina de Drets Civils hi ha un acompanyament absolutament jurídic a partir del conveni que compta amb el suport del Col·legi de l'Advocacia de Sabadell, no?
Mm-hmm. De fet, aquestes campanyes de sensibilització es concreten en que d'aquí una estona es presenten nous bancs pintats amb la bandera irisada, també un autobús vinilat per la campanya Ventilem Armaris. Campanyes com aquestes que visibilitzen, mai més ben dit, no?, que podem veure-ho de gran magnitud, ajuden realment a traspuar o explicar aquesta realitat diferent?
Nosaltres pensem que sí. perquè, a més, el que sí que també tenim com molt clar és de que aquestes campanyes de visibilització les estem portant, no?, a tot arreu de la ciutat, a tots els barris. Per tant, arriba a persones que aquests temes els queden molt lluny, no perquè tinguin una actitud o una formació homòfoba, no?, ni molt menys, però sí que en tot cas els ajuda a veure, a entendre que hi ha persones d'aquest col·lectiu, hi ha moltes persones d'aquest col·lectiu que pateixen o han patit cada dia, pateixen situacions discriminatòries i de desigualtat, en definitiva, i que per tant és un recordatori permanent, no? Aquestes accions a la via pública és un recordatori que està molt bé, no? I com dic, que el portem i el volem portar doncs, a tot arreu de la ciutat.
A banda d'aquesta qüestió, d'aquestes dos actes que es faran avui, aquesta bandera irisada, amb bancs pintats amb la bandera irisada, aquest ventilem armaris, la ciutat té d'altres propostes per seguir visualitzant aquesta realitat?
Bé, durant... Jo el que us animaré que a partir de la roda de premsa podreu clicar doncs, en el programa i podreu veure doncs, tot el seguit d'activitats que es faran d'aquí fins al 28 de juny. A més, tenim un teixit associatiu que la veritat és que és molt participatiu i sabeu que tenim un teixit associatiu a la ciutat absolutament dinàmic i actiu i especialment tenim una entitat com és Actua Vallès i concretament el col·lectiu Calan Redus, no?, que treballa directament doncs, amb aquest col·lectiu que a més ofereix també serveis molt complementaris i que estem molt coordinats amb l'Ajuntament i ens donem suport mútuament en aquest sentit. Vull dir, l'Ajuntament aquí juga un paper molt de suport a Actua Vallès i realment és molt important la feina que fan i us animo a veure el contingut de tot el programa.
Doncs n'estarem pendents d'aquí una estona quan ja sigui tot plegat públic. Moltes gràcies per haver-nos atès a la Neus Sánchez, cap de Feminismes i LGTBI de l'Ajuntament. Gràcies i que tinguis un molt bon dia.
Moltes gràcies, igualment, bon dia.
Adéu, bon dia. Seguim recollint testimonis, en aquest cas parlem amb l'activista trans sabadellenca, la Clara Palau. Molt bon dia, gràcies per atendre la trucada del Cafè de la Ràdio.
Hola, bon dia. Gràcies a vosaltres també per deixar-me participar.
La jornada d'avui ha de servir per reivindicar drets o per denunciar les agressions que encara es produeixen. Com te la planteges, tu?
Amb un doble sentit i una part d'agredolç, perquè avui, el 1990, l'OMS va desclassificar l'homosexualitat com a malaltia mental, però en contrapartida i va afegir la transsexualitat com a malaltia mental. Per tant, em va treure una, però em va afegir una altra que no hi era. Amb la qual dius, què hem fet, no? A partir d'aquí, des de les entitats, bueno, dels col·lectius, el 2005 es va afegir també com a data de reivindicar la transfòbia, i el 2015 la bifòbia. Per tant, d'alguna manera els col·lectius van anar afegint totes aquestes formes d'expressió que se sentien marginades. Però no va ser fins al 2018 que la transsexualitat, l'OMS, la va desclassificar com a malaltia mental, però encara està en procés d'implantació internacional. Vull dir que són sensacions, ja t'he dit, agredolces, el fet de treure i posar una mica per fer content a tothom, no ho sé. I sí, el fet de que puguem reivindicar i donar a conèixer que poder-se expressar lliurement la seva sexualitat no ha de ser un problema i la gent ha de tenir aquest respecte cap a la diversitat.
En definitiva, quan hi ha dies mundials d'aquests, una de les coses que sempre plantegem és que hi són és perquè hi ha coses a reivindicar i coses a demanar, no? Que si no, no caldria que hi fossin, no? Al final. Per tant, si hi són és que tenim molta feina fent al voltant d'aquesta qüestió, no? En el vostre àmbit, quina és la feina principal que queda per fer?
Doncs pedagogia, bàsicament. Poder començar a entendre que la gent, jo sempre dic, com a persones sexuades, la nostra, i també intel·lectualment penso que són persones bisexuals, que tenen capacitat d'estimar tothom, i això, aquesta pressió ens fa que tinguem una fòbia, una homofòbia interioritzada que ens bloqueja la nostra llibertat, i com a persones ja que ens sentim pressionades per una societat, i a la societat a aquest respecte. Ara no fa massa hi va haver un incident quan un parell de noies es van fer un petó i va haver-hi una intervenció d'una senyora molt agressiva, i això amb expressions d'estima el que no es pot admetre de cap de les maneres és aquesta recriminació tan violenta com va ser, i això necessitem aquesta pedagogia i seguir treballant perquè la gent admeti aquesta diversitat.
I aquesta pedagogia passa, per tant, per concentrar-nos en els més petits, és a dir, per concentrar-nos en els nens, per seguir també en la societat adulta explicant i debatent i posant damunt la taula aquestes realitats. Per on passa aquesta pedagogia?
D'entrada per les escoles, que és la manera en què on l'espai on formem a les persones, no? I d'aquesta pedagogia després aquestes personetes ho transmeten a casa, i és una manera també d'amplificar, no? Totes aquestes diversitats. Si no comencem per aquí, és l'únic lloc on, per dir d'una manera, els tenim tots en presència, no? I és una manera fàcil d'incidir en la societat de fer-ho, perquè totes les campanyes que es puguin fer a nivell de carrer, moltes vegades la gent, la sensació que té és que no va amb ella, no? I m'estan demanant una cosa que jo respecto, però en el moment en què es troben davant de situacions d'aquest tipus no reaccionen adequadament, i en canvi si aquesta formació la comencem des de petits amplificant-la amb que ells puguin transmetre, jo crec que és la base.
Parlaves de les agressions, no? Les agressions, avui parlem d'aquesta transfòbia, bifòbia, homofòbia, no? Per tant, aquesta fòbia que implica, doncs, que hi hagi agressions físiques o verbals, són a l'ordre del dia més del que ens creiem?
Jo crec que no, però sí que és cert que a vegades s'amplifiquen, i també és important saber llegir-ho. És important saber-ho perquè vol dir que existeixen, que hem d'estar a l'aguait, que hem de ser conscients de que davant d'una agressió d'aquest tipus hem de reaccionar, però també tenir present que cada vegada se'n produeixen menys, i això és a vegades molt difícil de saber conjugar, no? No podem amplificar aquestes agressions, però tampoc les podem callar. Tenim, per sort, una llei que s'ha aprovat a finals del 2020 per de la igualtat de tracte i no discriminació, en què totes aquestes actituds menyspreables s'han recollit per poder tenir un règim sancionador i que la gent tingui consciència de que no quedaran impunes aquestes agressions, tenint en compte que no les podem magnificar perquè al final us podrà semblar que això és una ciutat sense llei, no? És un joc difícil de treballar entre les dues parts.
Però al final, si se'n produeixen menys, és cert que les que hi hagin s'hagin de denunciar, s'han de combatre, etc., però si se'n produeixen menys és perquè cada vegada tenim una societat més sensibilitzada, no?
Sí, jo crec que estic molt contenta. La joventut cada vegada ho entén més, ho practica més aquesta llibertat amb la seva expressió, i no es talla com fer amb les persones adultes que manteníem una doble vida, i això per mi em fa sentir molt contenta que hi pugui haver aquesta llibertat per part del jovent, i això vol dir que se senten més lliures.
Clar, en aquest sentit, preparant aquesta entrevista llegia, no?, que aquestes agressions, per poques que siguin, marquen també la manera com les persones homosexuals o transsexuals o bisexuals viuen la seva sexualitat en públic. No sé si d'això encara és una realitat, és a dir, aquesta part d'amaguem-nos, de no demostrem, de no expressem, no?, per por al rebuig o per por a l'agressió.
Sí, i amb actituds tan senzilles com anar agafades de la mà. davant de situacions que ens surts a passejar amb la teva parella, hi ha moltes lesbianes que no ho fem. I amb això ens sentim d'alguna manera discriminades, perquè seria molt maco que tothom pogués, al mig del carrer, sense cap actitud que pugui semblar molt agosarada, només poder passejar agafada de la mà un parella de nois, de noies, i mostrar el seu efecte d'una manera tan senzilla com aquesta. Ja no parlem si es fan algunes carícies amb el qual et pots sentir que la gent ho percep pitjor, no? Amb una cosa tan simple hi ha aquesta petita discriminació.
Clar, en definitiva és una pèrdua de drets, és a dir, una parella heterosexual es mostra en públic sense cap mena de pudor i de problema, no? Perquè no li passa pel cap que això pugui generar cap mena d'adversitat. Per tant, és una pèrdua de drets envers aquests col·lectius, no?
Sí, total. Sí, sí, per això és una cosa que et dic, que d'efectes tan senzills es produeix una pressió interna de dir no tinguem necessitat de provocar, quan en realitat l'estima hauria de ser molt valorada, no? I que la gent es pugui estimar d'aquesta manera ens ha de fer plantejar per què està passant.
Per tant, la jornada avui que la mirem des del punt de vista reivindicatiu, eh, Clara?
Totalment. Sempre hi ha d'haver un punt de reivindicació dels drets. Són drets i hem d'estar defensant perquè tothom es pugui expressar amb total llibertat.
Per tu, quin és el més important que hauríem de començar a conquerir ja avui millor que demà?
Ai, no sé. El respecte cap amb l'altre. No, si el que està fent aquella persona no ens ha d'interpel·lar d'una manera negativa, sinó positiva, el fet de que la gent es pugui expressar amb llibertat. I això és el que hem de començar a treballar des del minut zero.
Doncs ens quedem clarament amb aquest missatge. Clara Palau, moltes gràcies per haver tès la trucada del Cafè de la Ràdio.
A vosaltres.
Que vagi força. Molt bé, que tinguis un bon dia.
Gràcies, adéu.